Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 24 de febrer del 2024. Va, que el sol ja ha sortit, fa ben bé mitja hora des de Cadaqués, en un dia que no s'ha de pondre fins prop de 3 quarts de 7 de la tarda, al canal Altra Punta del País. De seguida, Martí Oliveres, que ens porta el temps d'un cap de setmana de baixada important de temperatura. Segur que ho heu notat la gent, especialment a l'interior o al Pirineu, molt més que no pas a la costa, però que, per altra banda, no té res d'extraordinari. Bàsicament és una baixada que ens situa al nivell que tocaria de temperatures per a un mes de febrer. D'un dia que, meteorològicament, la gran notícia serien els ruixats, que podrien arribar a la tarda tant a les assedegades comarques de Girona com a les del nord de Barcelona. Veurem de quina intensitat, de quin cabal i de quina durada. De seguida ens ho explica el Martí Oliveres. Un cap de setmana que de seguida també anirem fins a València amb l'enviat especial Jordi Armenteres per seguir les novetats que deixa el tràgic incendi que ha marcat l'actualitat de les últimes 48 hores. Aquesta nit passada les autoritats valencianes rebaixaven de 10 a 9 les víctimes mortals, mentre la ciutat de València mira de recuperar-se de la commoció. Els bombers avui haurien d'anar entrant, o haurien de fer en les pròximes hores, habitatge per habitatge per comprovar l'estat de l'edifici de 14 plantes que, com sabeu, va quedar absolutament calcinat. La gran pregunta, encara no resposta a hores d'ara, és com va passar. No tant l'origen del foc, que encara és desconegut, sinó el motiu pel qual es va expandir a la velocitat que ho va fer. De què estava feta la pell, així com l'anomenem, la pell de l'edifici, com perquè cremés a tanta velocitat. Una reacció que hauria fins i tot agafat amb el peu canviat als bombers. Avui mirarem de saber-ne novetats in situ, insistim amb el Jordi Armenteres des de València. En un dia que és 24 de febrer, i això vol dir, i també farem el record, que avui fa exactament 2 anys de l'inici de la guerra a Ucraïna. 2 anys avui. Al Via Lliure recuperarem aquest matí el fil d'una conversa que manteníem justament fa 2 anys amb una jove metge ucraïnesa que va impactar moltíssima gent, que potser recordareu alguns de vosaltres. És Yana Denisenko, una radiòloga de l'Hospital de Kiev, a qui la guerra va enganxar mentre feia guàrdia a l'hospital, i que, òbviament, a partir d'aquell moment va haver de lidiar amb desenes i desenes de ferits, entre ells també soldats russos. Ella, la Yana, que parla català perfectament, perquè passava estius a Catalunya, ens explicava fa 2 anys això, des de l'Hospital de Kiev.
Jo tenia la meva guàrdia el dijous. M'ha trucat la mare a les 6 del matí, plorant, perquè, o sigui, jo visc en Kiev perquè aquí treballo, la mare viu en un poble que no tinc ni connexió amb ella, ara mateix, i em diu, Yana, ha començat la guerra. Jo, que no, que m'estàs dient? I, o sigui, bueno, he anat a treballar normal, i mira, des de dijous ja no ha marxat a casa. Vull dir, aquí fem el que podem, ens porten menjar, pa, i entre tots aquí ja som com una gran família.
Però, disculpa'm, llavors portes 4 dies a l'hospital, treballant,
sí,
sense parar.
Sí.
I tu com estàs?
Jo, de moment, jo estic bé, però amb ganes que tot s'acabi. O sigui, aquest toc de queda que tenim, jo espero que demà el dilluns, a veure si es posen ja d'acord i ja diguin que no hi ha guerra.
Espero que tot s'acabi. Demà o dilluns. En fa 2 anys, han passat 2 anys. Què se n'ha fet de la Yana Denisenko, que mostrava aquesta enteresa i aquesta energia amb només 27 anys? Doncs bé, pocs dies després d'aquella conversa, la Yana va fugir de Kiev en un tren ple de gent, va creuar la frontera i va agafar un avió fins a Catalunya. Fa 2 anys que és doctora a l'Hospital de Vic i, evidentment, no ha pogut tornar al seu país. Com és la seva vida des que va venir? 2 anys després, doncs aquest matí, recuperarem aquella conversa per poder-hi parlar amb ella, amb la Yana Denisenko, 2 anys després de l'inici de la guerra a Ucraïna. Vinga, va, que passen 5 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
Aquesta hora del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs de l'edifici incendiat a València, 36 hores després de la tragèdia, un ampli dispositiu d'emergència continua treballant en les tasques d'extinció. El vespre les autoritats van rebaixar de 10 a 9 el número de morts. Dels 500 afectats, més d'un centenar han passat la nit en hotels i la resta a casa de familiars o amics.
Mentre les administracions preparen també ajudes pels afectats, els tècnics que continuen investigant l'origen de l'incendi i la propagació inusualment ràpida del foc, que va calcinar 14 plantes en només 40 minuts. Les primeres hipòtesis apunten al poliuretà, que és un material combustible que hi havia a la façana, però després s'ha assenyalat a un material ignífug, la llana de roca.
I avui fa 2 anys de l'inici de la guerra a Ucraïna. Estarem pendents de la visita a Kiev de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, després que Ucraïna hagi reclamat més ajuda militar. Ahir Volodymyr Zelensky va anunciar que prepara una contraofensiva mentre Estats Units castiga Rússia amb més sancions.
I pendents també de Dani Alves, la defensa del jugador en demanarà la llibertat provisional mentre no hi hagi sentència ferma. Segons explica avui La Vanguardia, l'advocada vol presentar com a garantia de fiança el pagament d'1,2 milions d'euros que hisenda deu Alves per un altre cas que li dona la raó.
I Mazzoni s'acomiada aquest vespre dels escenaris en un concert a la Sala 2 de l'Apolo de Barcelona dins el festival Empremtes. Com va anunciar fa uns mesos, Jaume Pla es retira de forma temporal però sense data de retorn després de 20 anys de carrera musical.
Esports, el Barça es pot situar segon a la Lliga per davant del Girona i a 5 punts de liderat del Madrid si guanya aquesta tarda el Getafe a Montjuïc a partir d'un 4:45. L'Espanyol buscarà 2:45 a Ipurua contra l'Eibar prendre la segona posició a l'equip basc i instal·lar-se en zona d'ascens directe de primera. I la selecció espanyola femenina ha golejat la neerlandesa per 3-0 a les semifinals de la Lliga de Nacions amb gols de Jenny Hermoso, Aitana i Ona Batlle i s'ha classificat pels Jocs Olímpics de París. L'entrenadora Montse Tomé no descarta que Alexia, que no juga amb el Barça des del novembre, pugui jugar dimecres la final contra França.
I pel que fa al temps, dissabte amb més estones de sol a ponent i al sud i més núvols en canvi al nord, on tornaran a descarregar ruixats i alguna tronada, sobretot entre el migdia i la tarda a les comarques de Girona i Barcelona. La cota de neu voltarà als 800 metres i a tot arreu l'ambient serà fred d'hivern.
Ara són les 8 i 7 minuts. I com us deia, en València mira de recuperar-se de la commoció i busca causes a l'incendi que ha provocat la mort de 9 persones. A 6 hores després, els equips d'emergència que continuen treballant als edificis cremats de la ciutat de València ho han estat durant tota la nit i aquest matí seguiran amb un ampli dispositiu per extingir totalment l'incendi, però també mirar d'esbrinar les causes que expliquin com va poder passar. Encara hi ha zones dels 2 blocs d'habitatges on, de fet, no hi han pogut accedir. De fet, ahir, amb poques hores de diferència, les autoritats van haver de rectificar la xifra total de morts, que encara és provisional, de les 10 que havien dit, la delegació del govern a València la va rebaixar a 9 persones mortes. Queden moltíssims interrogants oberts. De moment se n'han explicat molt pocs els detalls que ajuden a entendre com aquest edifici de 14 plantes, bastant nou, va poder cremar a la velocitat que ho va fer. De fet, un altre dels elements de la investigació és si la rapidesa extraordinària de l'incendi ha d'obligar fins i tot a canviar protocols d'extinció dels bombers. Perquè, atenció al que explica el diari valencià Levante, una de les famílies que va morir pel foc i pel fum s'haurien quedat a l'edifici per ordre dels equips d'emergències, que els van indicar que es quedessin tancats al lavabo. Eren aquesta parella que han sigut com gairebé el símbol de la tragèdia, una parella i els seus 2 fills, un nadó acabat de néixer i una criatura de 2 anys, perquè a diferència de molts veïns que van saltar-se a la indicació dels bombers, ells haurien optat per quedar-se precisament perquè els seus fills eren molt petits i ja hi havia fum a la finca. Ho explica això una amiga de la parella que els havia avisat del foc a l'edifici del costat seu i que hi va estar en contacte per telèfon fins que va perdre el coneixement per la inhalació de fum. Segons afegeix el diari, el jutjat que porta el cas haurà d'investigar si la decisió o no de desallotjar tothom immediatament els hi va costar la vida i si d'aquesta manera han de canviar protocols també de funcionament dels bombers, que no haurien incorregut en una negligència, sinó senzillament haurien complert els protocols habituals, perquè no és habitual que un edifici cremi a aquesta velocitat. De fet, la majoria de víctimes encara no les han pogut identificar, de la resta, dels nou. La consellera de Justícia de la Generalitat Valenciana, Elisa Núñez, explicava ahir a la tarda que les tasques seran molt lentes, però que ja tenen els equips preparats per poder-ne esbrinar la identitat a través de les dents.
Ha habilitado mi Instituto de Medicina Legal, pues cuatro equipos de forenses para lo que pueda venir de aquí en adelante. Hemos habilitado desde el IEM de Valencia, hemos llamado a Madrid al equipo de grandes catástrofes para que vinieran dos odontólogos, y aparte se han habilitado entre 4 y 8 equipos de realización de autopsias en caso de que fueran necesarios para tenerlos preparados.
En les últimes hores, ara ho sentíem, els odontòlegs forenses que han entrat en acció per intentar esbrinar la identitat de les víctimes, bona part irreconeixibles. N'analitzaran les dents, com dèiem, per identificar-los correctament. Sapiguem l'última hora de l'incendi in situ sobre el terreny amb l'enviat especial de RAC1 al barri de Nou Campanar, a València. Jordi Armenteres, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi. Sí, aquí sí, continua treballant, la zona continua totalment acordonada i hi ha molta feina per fer. Tu deies, són 9 víctimes mortals, hi ha un desaparegut, ara ja és oficial, ahir última hora de la vespre encara no s'apuntava a aquesta dada, és una xifra que hi va ballar perquè des de la delegació del govern espanyol es va informar primer de la trobada de 10 cadàvers i després en van ser 9. A més, durant tot el dia es va apuntar una xifra de desapareguts que era molt més alta, que arribava a les 15 persones. Són veïns que eren fora, que se'ls va trobar a faltar i que van acabar donant senyals de vida al cap de moltes hores. Emergències manté que tots són xifres provisionals, bàsicament perquè aquest edifici que tenim aquí al davant és molt gran, s'ha entrat a tots els pisos, però no està clar que s'hagi pogut encara entrar a totes les estances d'aquests pisos. Durant la nit s'hi ha treballat, una feina que ara es torna a fer amb molta més intencionalitat, amb la sortida del sol i amb més bones condicions.
La xifra de ferits, per cert, per la seva banda, puja fins a 15 persones, tot i que no estem per la vida de cap d'elles. Hi ha 2 bombers, per cert, hospitalitzats, i més enllà dels ferits, l'incendi afecta, com deia l'Armenteres, és un edifici enorme, 14 plantes, moltíssims habitatges, 138 famílies que s'han quedat sense casa, estem parlant de vora 500 persones que ho han perdut tot i que hauran de començar de zero. D'aquestes 500, vora 100 estan passant les nits en un hotel especialment habilitat pels afectats, mentre que vora 350 han pogut desplaçar-se a domicilis de familiars o bé segones residències. Sigui com sigui, la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de València el que han anunciat són ajudes econòmiques per arribar a tots els afectats, no, Jordi?
Sí, Xavi, aquesta nit són 105 les persones que han dormit en hotels, les dades són de l'Ajuntament, les altres gairebé 400, 350 llargues, estan allotjades en cases de familiars, d'amics, segones residències. De moment, com a solució ràpida, l'Ajuntament ha ofert un edifici construït i acabat per reallotjar les famílies de manera temporal. A més, un edifici que pràcticament té el mateix número de pisos. Aquesta era la sorpresa, l'alcaldessa de València és qui ho diu, Maria Jesús Català.
No vamos a abandonarles por parte de la Generalitat como por parte del Ayuntamiento, tanto medidas de carácter económico que ya estamos poniendo en marcha las dos administraciones para arbitrar con absoluta rapidez, como soluciones para estas personas. Compramos, adquirimos recientemente un bloque de 131 viviendas. Esas 131 viviendas están totalmente acondicionadas, ya trabajando con empresas valencianas para habilitarlas en todo lo que se necesite.
Alcaldessa de València, Maria José Català. En paral·lel, Xavi, la Generalitat, el que ha plantejat, això ho aprovarà la setmana entrada, dilluns, amb una reunió extraordinària del govern. Es plantegen ajudes directes de fins a 6.000, de partida 6.000 euros pels qui ho han perdut absolutament tot, per comprar roba, per comprar menjar, per comprar productes de primera necessitat que se'ls han cremat. Però també hi haurà ajudes per lloguers. Carlos Mazón, president de la Generalitat.
Un primer paquete de ayudas directas de entre 6.000 y 10.000 euros para las familias afectadas en su vivienda habitual para gastos de primera necesidad. En segundo lugar, ayudas de entre 1.000 a 1.500 euros al mes para las familias que opten por un alquiler.
i en tercer lloc també anunciava ahir ajudes per nova compra, però això evidentment serà molt més lent, molt més a llarg termini. L'altra imatge de València amb aquest mega edifici cremat és la de la solidaritat. Hi ha milers de persones que s'han abocat a donar absolutament de tot a aquestes gairebé 500 persones que s'han quedat, la gran majoria d'elles, sense res. És una onada de solidaritat que ningú recordava aquí.
Gràcies, Armenteres. De seguida tornarem també, en aquest cas, en temps de tertúlia. Fins ara, Jordi.
Fins ara.
El cas és que a l'exterior, com deia, els esforços es multipliquen per atendre els supervivents, per ajudar-los, com deia ara l'Armenteres, i un dels punts clau és l'ajuda psicològica. En una entrevista aquesta nit al 9C de RAC1, Juan Lázaro, director del Centre de Referència d'Atenció Psicosocial, on es coordina el material d'ajuda i l'atenció dels afectats, explicava que han hagut de demanar als veïns del barri que no enviessin ya més paquets amb roba.
Los vecinos han tenido un corazón enorme, han venido en masa y hemos tenido que pedir, por favor, que pararan de venir porque ya, a pesar de las instalaciones que tenemos, empezaban a no caber ya las cajas y bolsas de ropa que estaban trayendo. Y se ha empezado, entre el ayuntamiento y nuestra colaboración, a hacer listados de necesidades que tienen las víctimas para enviarles cajas con exactamente las prendas y los enseres que necesitan.
A tot això, en les últimes hores hem pogut sentir més testimonis directes de la tragèdia, de l'incendi. Un dels protagonistes de les últimes hores ha estat el conserge de la finca, Julián, que s'ha convertit gairebé en un dels herois de la jornada perquè va ajudar a moltíssima de la gent de l'edifici a sortir. Explicava al mitjà A Punt, al mitjà valencià, que l'actuació a correcuita, no només d'ell, sinó de diversos veïns, va permetre salvar moltes vides.
Justo la que estaba debajo donde se inició el fuego, cuando la señora aporreó la puerta y abrió, la cogí y la saqué, vino como fuego que nos tiraba para atrás. Si no la saco en ese instante, pobre de ella. Había tanto fuego que el humo invadió los rellanos y ya los bomberos no me dejaban subir más.
De fet, en Julián ahir era un dels protagonistes del dia. Molts veïns van contactar-lo per agrair-li la feina, la rapidesa i també el coratge de posar-se en perill per salvar tanta gent com fos possible de tot el bloc d'habitatges. També van atendre els mitjans la parella que viu a un dels pisos de l'edifici incendiat i que dijous, segur que recordareu les imatges, es van estar més de dues hores al balcó de l'edifici esperant que els bombers el rescatessin. La Sara explicava que van seguir ordres de les autoritats en tot moment.
Estamos muy felices de estar vivos. Estábamos a merced de los bomberos. Apagar el fuego a vuelta, arriba, abajo y de los lados del piso. Es lo único que podríamos hacer, protegernos más, nada más. Fue una situación muy emocionalmente muy cargada para nosotros.
La parella, això sí, ho ha perdut tot. Només van poder sortir del seu domicili amb la seva documentació i amb els portàtils que van poder posar a dins d'una motxilla. Més enllà de com queda el balanç, però, de víctimes final i de les ajudes pels afectats de l'incendi, ara totes les mirades, a partir d'ara, se centraran a esbrinar què va passar, com va començar el foc, però sobretot com va ser possible, per què va calcinar els dos edificis a tanta velocitat. Ara mateix sobre la taula és cert que hi ha més preguntes que respostes. La més repetida és de què estava fet el revestiment de la façana, el que els arquitectes anomenen la pell de l'edifici i que sembla, per molts experts, hauria estat clau perquè les flames es propaguessin a tanta velocitat. En 30 minuts, 40 minuts, va devorar els dos edificis. En un primer moment, totes les mirades s'havien posat en un material, el poliuretà, un aïllant que és combustible. Famós també per haver estat el material assenyalat ja en el seu dia en el mortífer incendi de la Torre Grenfell a Londres, l'any 2017. Potser us recordareu que en aquell cas un edifici molt més alt, amb molts més habitatges, que va cremar completament i que va deixar en aquell cas 72 morts, i pel qual, per cert, no hi ha cap condemna a dia d'avui. Ahir, però, l'Associació de la Indústria del Poliuretà Rígid deia que no hi ha cap evidència a hores d'ara que el material formés part de la façana dels edificis calcinats a València. De fet, segons llegim avui a La Vanguardia, el poliuretà no figurava, almenys al projecte de construcció de l'edifici, al qual ha tingut accés el Col·legi Oficial de l'Arquitectura Tècnica de València. El seu president, Vicente Terol, explicava al diari que aquest revestiment, segons la documentació original, hauria d'estar format per un altre aïllant, la llana de roca, que és un material ignífug completament. Evidentment, la tragèdia deixa clar que alguna cosa es va fer malament. De fet, el corresponsal de La Vanguardia a València, Salvador Guix, apunta una altra dada interessant, que és que en el moment de la construcció de l'edifici incendiat era plena bombolla immobiliària, es construïa a tota velocitat i, segons confessaven fonts coneixedores del sector, el diari, A vegades els constructors recorrien a materials no projectats en els informes per poder complir els terminis i fins i tot els era impossible als inspectors comprovar si era cert que el material era el que es deia que era. De moment, ara això sí, tots són hipòtesis, no se sap en detall res. Ahir al vespre, ahir al versió RAC1, perdoneu, el degà del Col·legi d'Arquitectes de València, Lluís Cendra, afegia un altre producte a les hipòtesis, que és el polietilè.
Entre dos làmines d'alumini, dins estava un producte que sí que crema. Entonces, aquestes plaques, al estar someses, l'alumini, al estar someses a aquestes temperatures tan fortes, donat que el vent projectava contra aquesta paret, aquesta forma de tal, pues entrara dintre de la pròpia placa, de tal manera que dins sí que havia producte inflamable, el polietilè, no?
I més enllà d'aquests materials que haurien accelerat la tragèdia, els experts apunten a RAC1 que d'entrada la construcció del bloc no era il·legal. Els arquitectes assenyalen que el permís de construcció de l'edifici de València es va fer el 2005, un any abans que entrés en vigor la normativa que ara sí prohibeix l'ús de materials combustibles a les façanes. Per tant, tant si era poliuretà com si era llana de roca o polietilè, el bloc complia llavors amb la normativa. Ara bé, els experts sí que critiquen que les mesures que havien de tallar focs sí que van fallar. En parla RAC1, el director del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona, Jordi Marrot.
Utilitzar productes que són combustibles porten una condició, que és d'establir solucions que facin aquesta funció de tallafoc. Que veiem és que s'ha utilitzat un producte combustible, que la normativa el permetia, però que la mesura prevista en la normativa perquè això no tingui l'abast que ha passat en aquest edifici, no ha funcionat.
Doncs bé, a tot això a Catalunya, la Generalitat també ha volgut crear un grup de treball amb experts per evitar una tragèdia com la de València. Ho anunciava ahir al vespre el Departament de Territori amb l'objectiu de definir quines mesures es poden prendre en edificis que estiguin en risc, per exemple, per materials de façana que puguin propagar un foc de forma ràpida. Serien claus als col·legis professionals perquè des del 2006 la normativa obliga a comunicar-los l'inventari de materials de projectes que es construeixen. I encara a València, avui l'Ajuntament farà un ple extraordinari, 11:45 del migdia, i després es guardarà un minut de silenci en senyal de dol per les víctimes. Avui que també en senyal de dol s'han ajornat els partits dels equips de València de futbol, tant a primera com a segona divisió, com a primera, segona i tercera federació. Tot el futbol professional també farà un minut de silenci abans de començar els partits de la primera divisió. La Federació Valenciana de Futbol també ha suspès els partits de futbol base, la de bàsquet, tota l'activitat prevista a València Ciutat, que també ha anul·lat tota l'activitat esportiva d'aquest cap de setmana. 8:22. L'incendi tràgic de València que ha marcat l'actualitat de les últimes 48 hores, com també ho ha fet el cas Dani Alves, la seva sentència. Atenció a la notícia que publica aquest matí La Vanguardia, un nou gir en el cas. La defensa de Dani Alves en demanarà la llibertat provisional de forma imminent mentre no hi hagi sentència ferma sobre la violació a la discoteca Sutton. Ho explica Antoni Muñoz i Maica Navarro a La Vanguardia. La defensa del futbolista, i aquí està la cosa clau, utilitzarà com a garantia que no pensa fugir uns diners que li ha de tornar Hisenda, concretament 1,2 milions d'euros corresponents a uns pagaments no declarats. Són pels serveis d'un agent de la FIFA que va treballar per Alves perquè renovés pel Barça. El cas és que els seus serveis els hauria contractat el club sense que el jugador ho sabés, i per això l'Audiència Nacional obliga ara a l'agència tributària a tornar els diners al defensa. I ell, que ho va saber el mateix dia que sabia la sentència de la violació, els vol fer servir Aurora Rodríguez de fiança per reclamar un alliberament immediat.
L'equip d'advocats d'Alves entén que amb la pena que li ha caigut per la violació, més baixa del que demanaven la fiscalia i l'acusació particular, desapareix el risc de fugida elevat. Recorden que no té antecedents, que té casa a Esplugues de Llobregat i que ja va entregar el passaport fa més d'un any. Ara, com a garantia que no marxarà, pensen oferir part dels diners que Hisenda deu al futbolista. Hisenda li ha de tornar 9,2 milions d'euros, d'aquest total n'ofereix com a fiança 1,2.
La sentència contra el presumpte desfalc d'Alves a Hisenda va arribar, com deia, en paral·lel a la sentència de la violació. La pena imposada, en aquest cas, de 4 anys i mig de presó, recordem, es troba a la banda baixa de la forquilla i, segons els experts, és a causa de la llei del només sí és sí. En canvi, la impulsora de la norma, l'exministra Irene Montero, carrega les culpes a la jutgessa, Ana Salvador.
L'exministre d'Igualtat del govern espanyol recorda que el rang de penes anava fins als 12 anys i que, per tant, el tribunal li podria haver imposat una pena molt més alta si hagués volgut. Assegura que és una decisió judicial i no legislativa, ho va dir ahir al Món RAC1.
Fíjate si era possible poner penes més altes, que la defensa de la víctima planteava 12 anys de prisió i la pròpia fiscalia planteava 9. Però existe, en este caso, y es una cosa que pasa en general en el tratamiento judicial de las violencias sexuales, una tendencia a poner la pena mínima possible.
Tot i això, Montero assegura que la sentència és exemplar perquè posa el consentiment al centre. Per la seva banda, el catedràtic de dret processal de la UB, Jordi Nieva, defensa que és una sentència molt ben redactada. Ho va dir ahir també al Món.
Aquí el que fan és veritablement destripar les declaracions de totes les persones rellevants que han estat interrogades en aquest procés i busquen un element objectiu per donar suport a allò que diuen aquestes persones.
I assegura que el tribunal va valorar positivament que Alves pagués la indemnització de 150.000 euros a la víctima.
Gràcies, Anna. 5 minuts i 2 quarts de 9 del matí. I mentrestant, en les últimes 36 hores han estat negres pel que fa a casos de violència masclista arreu de l'Estat. Hi ha hagut dos feminicidis, un a Olot, dijous a la tarda, i un a Aldea del Rei, a Ciutat Real, ahir al matí. A banda, dijous també es va trobar a Vigo una maleta amb el cos trossejat d'una noia que, tot i que no s'hagi confirmat que es tracta d'un crim masclista, totes les hipòtesis apunten a Nil Sant Martí cap a aquesta línia.
Sí, sobre l'assassinat masclista d'Olot, que com dèiem va ser dijous, ahir a la tarda es va guardar un minut de silenci per la mort de la dona que tenia 37 anys. La seva parella es va autolesionar després del crim i també ha acabat morint. Pel que fa al cas del Dia del Rei, la víctima era una dona de 54 anys i va morir a mans del seu marit, que va ser qui va avisar després les autoritats. I en el cas de la noia morta a Vigo, la policia hi va donar més detalls després que dijous trobessin un cos mutilat a una maleta. Segons les autoritats, la noia, que encara no ha estat identificada, la van trobar en un estat avançat de descomposició. Estava semidespullada i amb diverses ferides.
Recordem que les dones que pateixen situacions de violència tenen a disposició el número 900-900-120 i també, evidentment, el 112. 4 minuts i 2 quarts de 9. En plana internacional, Rússia, que continua al centre del taulell, ha llançat un ultimàtum a la mare de l'opositor de Putin, Alexei Navalny, perquè accepti que s'enterri en secret el seu fill. El Kremlin la fa escollir entre un funeral on no hi vagi ningú sense gent, o bé que les mateixes autoritats penitenciàries russes enterrin Navalny a la presó de Sibèria, on va morir. L'entorn de l'opositor ja ha denunciat públicament aquestes pressions del govern rus, que vol evitar que l'oposició aprofiti aquest enterrament públic per sortir al carrer a fer protestes.
I a la tarda el govern rus va donar 3 hores a la mare de l'activista, Lyudmila Navalnaya, per decidir si acceptava la proposta, però la dona ja va dir que ni parlar-ne, que no vol acceptar un funeral sense que ningú se'n pugui acomiadar, i va recordar al Kremlin que tot plegat és il·legal.
Segons la llei, haurien d'haver-me entregat el cos de l'Alexei immediatament. I ara em fan xantatge, dient-me on, quan i com he d'enterrar el meu fill. És il·legal. Reben ordres del Kremlin i volen que es faci en secret, sense acomiadaments. Volen portar-me a les afores del cementiri, a una tomba, i dir-me a qui reposa el seu fill. Doncs no hi estic d'acord.
Ha passat una setmana de la mort del seu fill, la dona encara reclama que li entreguin el cos sense condicions.
Tot això quan els Estats Units han anunciat sancions, noves sancions econòmiques, a més de 500 empreses i persones de Rússia per la mort de Navalny. També es dirigeixen al sector financer, la base de la indústria de defensa, és el paquet d'ajuda més gran des que va començar la guerra a Ucraïna. Tot plegat en el dia que avui, 24 de febrer, fa 2 anys exactes que començava la invasió russa a Ucraïna.
Hemos tomado el decisió de proveir una especial operació.
Va ser la matinada del 24 de febrer del 2022. Així anunciava Vladimir Putin oficialment per televisió que havia començat una operació militar, així l'anomenava, a Ucraïna. Una invasió del territori ucraïnès que a priori Rússia prometia que seria ràpida, però que 2 anys després, en fi, continua enquistada. Avui, aquesta efemèride que ocupa la portada de tota la premsa, a sobre el terreny, les batalles s'han decantat del cantó rus en les últimes setmanes amb la conquesta de nous territoris i amb els dubtes dins del Congrés dels Estats Units sobre si lliurar o no noves armes a Ucraïna. Ahir mateix, en una entrevista a la Fox, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky anunciava noves contraofensives.
To continue our successful story.
Per continuar la nostra història d'èxit al Mar Negre, que ho farem, els russos es trobaran amb algunes sorpreses, i això és molt important. El sud és molt important per defensar l'est, on hi tenen més de 200.000 soldats. Per descomptat que estem preparant una nova contraofensiva, una nova operació.
New counteroffensive, new operation.
I al damunt del terreny ens explica com s'està vivint el segon aniversari del conflicte el corresponsal de RAC1 a Moscou, Abel Gallardo. Abel, bon dia.
Bon dia. Dos anys després ens trobem en una guerra enquistada en què contínuament moren militars i les bombes deixen víctimes civils. Rússia ha viscut de tot, com l'intent de cop d'estat de Prigozhin, la mort de Navalny i fins i tot la desesperació per la mobilització de civils russos al front de batalla. Una nova associació que aglutina dones i mares de civils enviats a la zona de guerra han organitzat ofrenes florals en les darreres setmanes a Moscou i una d'elles exigia al govern que s'acabi el conflicte i tornin els seus marits.
Tampoc vaig entendre el que ens van dir a les dones dels mobilitzats. Ella estarà allà fins al final, en una operació militar especial. Està mobilitzat i és un civil, no és un militar, és un ciutadà normal i corrent i estarà fins al final d'una operació militar especial.
La societat es divideix entre els que, tot i lamentar les morts, pensen que el Kremlin actua en defensa del país i, a l'altre cantó, els que estan en total desacord amb la guerra i veuen amb frustració com Putin està dibuixant un país amb altes cotes d'autoritarisme en el que no anhelen viure.
Gràcies, Abel. El conflicte a Ucraïna, que òbviament ha estat el punt prioritari de l'agenda política europea d'aquests dos anys, tot i que en els últims mesos hi han hagut signes de fatiga entre els 27. Avui, que és el dia del segon aniversari, veurem en principi dos fets importants. El primer, la presència de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, a Kiev. El segon, l'entrada en vigor d'un altre paquet de sancions contra Rússia. A més, la diplomàcia es reuneix al més alt nivell en una reunió telemàtica del G7 aquesta tarda, en què les principals potències econòmiques del món deixaran clar que continuen al costat d'Ucraïna. Ho faran en una reunió a la qual hi participarà també el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar, bon dia.
Bon dia. El 24 de febrer de l'any 2022 va marcar un abans i un després a la Unió Europea. La principal mostra és que avui entra en vigor la 13a ronda de sancions contra Rússia, un país a qui Brussel·les mirava amb desconfiança des de la invasió de Crimea el 2014, però que directament va passar a ser un enemic fa dos anys. Putin volia Ucraïna lluny de la Unió Europea i ha acabat veient com Brussel·les, en un procés rècord i sense precedents, ha obert ja negociacions amb Kiev per la seva adhesió al Club dels 27. L'únic obstacle sembla la cada vegada més incòmoda Hongria, l'únic país que desafia la unitat europea en aquest conflicte. Més difícil serà la seva entrada a l'OTAN. L'aliança repeteix que no és part del conflicte i acollir Ucraïna implicaria haver-la de defensar i, per tant, entrar en guerra amb Rússia. Ara bé, Putin ha aconseguit que l'OTAN hagi passat d'una mort gairebé anunciada abans de la guerra a tenir una aliança que ha reforçat el flanc est i ha sumat dos aliats més tradicionalment neutrals, Finlàndia, que ho és des de fa un any, i Suècia, que serà l'aliat 32 la setmana que ve. Tot plegat quedarà reforçat avui amb reunions del G7 i amb la plana major de la diplomàcia europea desplaçada a la capital ucraïnesa.
Ara passant dos minuts de dos quarts de nou del matí. Mentrestant, a Catalunya, la Generalitat també fa costat del poble d'Ucraïna. Ahir Pere Aragonès va rebre el cònsol ucraïnès a Barcelona i va aprofitar l'ocasió per sumar-se a les crítiques contra el Kremlin.
Davant l'imperialisme rus, Catalunya dona tot el suport a Ucraïna i tot el suport a la comunitat internacional per seguir defensant els valors que ens uneixen. I estem convençuts també que guanyarem i que el terror perpetrat per Putin no quedarà impune.
Aragonès, que va reiterar que Catalunya tindrà un paper determinant en la futura reconstrucció ucraïnesa després de la guerra, i també va destacar que el país té portes obertes per als que busquen refugi. Precisament, des de l'inici de la guerra són 20.000 les persones procedents d'Ucraïna que han arribat a Catalunya i que s'han quedat d'empadronats des de llavors, i fins a la tardor passada n'hi ha hagut 23.500, i Salut a més prop de 26.000 targetes sanitàries fins al gener. Aquesta última dada és una mica més alta, possiblement perquè els últims mesos alguns han optat per tornar al seu país, també d'altres que han decidit anar a d'altres estats de la Unió Europea, com Polònia, veient que el conflicte va per llarg i que a part de la família i dels amics segueixen allà. Les entitats i ONGs valoren bé l'esforç per acollir que s'ha fet fins ara, però avisen que una part dels ucraïnesos que van arribar es trobaran a partir d'ara amb dificultats noves. Hi ha dos factors que poden complicar la situació. Un, l'edat avançada d'una part dels refugiats que no havia arribat mai d'altres països, i el fet que el conflicte s'hagi allargat de manera indeterminada, Nil.
Ara que farà dos anys des que van arribar, molts estan exhaurint la durada dels ajuts del programa estatal d'acollida. Alguns ja es troben, de fet, en pròrrogues, i el problema principal és per algunes persones grans que han arribat sense diners i que ja no poden treballar, i per algunes dones que han vingut amb els fills i que no guanyen prou com per accedir a un lloguer. Ho explica RAC1 la codirectora de la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi, Elena Maia.
els recursos són temporals, tant els de l'Estat com els de les famílies. Es van fer unes ajudes econòmiques, però van ser molt puntuals. Clar, ha implicat, no?, que molta gent tornés i que les expectatives, òbviament, pues no s'han complert.
Cal tenir en compte que gairebé la meitat dels ucraïnesos arribats a Catalunya i que han demanat targeta sanitària, 12.000 dels 26.000, no poden treballar o ho tenen molt complicat. Prop de 8.000 tenen menys de 18 anys, però és que més de 4.000 en tenen més de 55. Molts ja han trobat manera de sortir-se'n, però pels que no, des de l'àmbit social demanen a l'Estat que busqui mesures per ajudar sobretot aquests dos perfils que dèiem.
Però avui, que és 24 de febrer, com dèiem, exactament dos anys després, també parlarem amb alguns d'aquests refugiats a Catalunya que han refet la vida aquí davant la impossibilitat de tornar. Només són dos exemples d'aquests prop de 20.000 que han vingut al país d'ençà que va començar la invasió russa. Avui, al Via Lliure, en temps de tertúlia, conversarem amb Yana Denisenko i Nazar Ulianchenko, dos joves refugiats ucraïnesos. En el cas d'ella, ja parlava català perquè havia passat estius a Catalunya i van parlar fa exactament dos anys, quan treballava en un hospital de Kiev. Des de poc després ha hagut de canviar la ciutat de Kiev per la de Vic, on treballa també a l'hospital. Passen 5 minuts de 8:45. Avui que continuarem pendents també del temps, que ha canviat d'aquestes últimes hores, han baixat les temperatures i que ens ha dut pluja, sobretot al nord del país. De fet, aquesta tarda s'esperen nous ruixats i ha de continuar nevant al Pirineu, cosa que pot ajudar una mica a frenar la sequera. A més, les temperatures s'han de mantenir a ratlla, més a ratlla del que és habitual en aquesta època de l'any. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
És una mica la situació, la recuperació d'unes temperatures que són les que tocarien, però que hi entrem al llarg d'aquest cap de setmana.
Sí, tornem a la realitat de l'hivern. Per fi, a finals de febrer, hem tingut ja aquesta normalització dels termòmetres. Ambient fred, toca abrigar-se, no parlem de cap fredurada excepcional, ni molt menys. Ens posem a to, on toca aquesta època de l'any, per tant, temperatures molt baixes a l'alta muntanya al Pirineu. Si aneu a esquiar, si aneu a fer alguna excursió per sobre dels 1.500-2.000 metres d'alçada, toca abrigar-se de valent, perquè la temperatura es manté durant bona part del dia per sota dels 0 graus i molt per sota dels 5, 6, 7 graus sota zero als cims de la serrada pirinenca. També hem de parlar d'alguns ruixats que reactivaran aquest migdia i tarda. Ara s'escapa alguna gota cap a la Noguera, però no serà fins allà a les 12:15 al migdia, quan començaran a formar-se ruixats a les comarques interiors de Girona, cap a la Garrotxa, la Selva, el Pla de l'Estany, el Gironès, el Ripollès, i després aquests ruixats tarda vespre aniran avançant cap a les comarques del prelitoral, del sud de la Costa Brava i fins a l'àrea de Barcelona. I això pot coincidir amb el partit del Barça que hi ha a Montjuïc aquesta tarda un 4:45, doncs podria ser que pels vols de les 5 fes algun xàfec localment fort. Es veuen molts mapes que els indiquen més cap al Maresme, però alguns també els fan arribar a Barcelona, per tant, possibilitat de xàfecs a l'hora del... En principi no molt forts, però sí un xàfec una mica alegre a la capital catalana, veurem si s'acaba produint, per tant, per si de cas, paraigua a la bossa o un bon impermeable per fer front a aquests ruixats que després han d'anar escampant a partir del vespre i la nit, com a molt amb alguna nevada al Pirineu. Pot ser l'altre element, aquesta nevada, que es pot presentar en llocs on és menys habitual aquesta tarda, perquè tindrem molt aire fred en alçada i en moments de xàfecs forts podria ser que nevés una mica a partir d'uns 600 o 700 metres a les comarques interiors de Girona i Barcelona.
Doncs aquesta seria la bona notícia, que plogués al llarg d'aquest dissabte, en aquest cas a les comarques de Girona i Barcelona, però on sigui. Mentrestant, la situació de sequera continua viva, òbviament a bona part de Catalunya, per això, per primera vegada a la història, el govern ha avançat 4 mesos l'operatiu d'estiu del grup de prevenció d'incendis forestals d'acció climàtica. Ho han hagut de fer perquè la sequera ha disparat el risc d'incendi, que ja fa anys que és alt, també a l'hivern, quan tradicionalment era més baix. En una entrevista al 9C, la directora general de Boscos del Departament d'Acció Climàtica, Anna Sanitges, ha alertat que la situació passa factura, sobretot, a dues zones del país, Catalunya Central i Garraf.
La combinació aquesta de sequera i de manca de gestió es veu agreujada en algunes zones molt concretes del país, com sobretot són la Catalunya Central o les costes del Garraf, on en algunes zones hem vist que no només han començat a morir-se alguns arbres, sinó que han col·lapsat boscos sencers, és a dir, que s'han mort de cop aquests boscos.
I encara vinculat amb la sequera, precisament, el dispositiu doble, els efectius, efectivament, de les 30 persones que se n'encarreguen, ara n'hi haurà 60. Acció Climàtica avisa que els arbres estan al límit per falta de pluges i per això aquest dispositiu treballa ja com si fos estiu. Ho ha explicat el cap del grup de prevenció, Enric Sapés.
O sigui, ara actualment totes les unitats del GEPIF estan treballant com si fos en ple mes d'estiu.
tenim tot l'operatiu en marxa. Els dies com avui, que tenim un risc d'incendi elevat, ja estem treballant amb la vigilància i la primera intervenció en cas d'incendi.
Encara vinculat amb la sequera, per cert, l'Ajuntament de Palafrugell, al Baix Empordà, suspendrà un any les llicències de construcció de piscines. El govern municipal ha anunciat que multarà també una desena de veïns per saltar-se la prohibició d'omplir les piscines particulars durant la sequera. Precisament les subministradores d'aigua de bona part del país es veuen ara obligades a rebutjar cada dia una allau de trucades per omplir piscines particulars. Està prohibit fer-ho a les zones que estan en emergència per sequera i que s'abasteixen de les conques internes, però en canvi l'aigua de Lleida i Terres de l'Ebre no està sotmesa a aquestes restriccions. Amb la previsió que les coses no canviïn, alguns han contactat empreses d'aquestes zones, fins i tot de l'Aragó, i han preguntat si poden oferir aquest servei. Jordi Claret.
Sí, de fet, algunes d'elles han confirmat a RAC1 que els últims dies han acceptat peticions per transportar grans quantitats d'aigua fins a comarques de Girona o de Barcelona. Són trasllats d'entre 20.000 i 40.000 litres d'aigua no potable i que es fan amb camions cisterna. Tot el contrari passa amb les empreses de subministrament de les zones on sí que hi ha vigent aquesta prohibició, ja que moltes s'han vist obligades a rebutjar clients per no incomplir amb la normativa. És el cas de Transports Camps i Escala, una empresa de l'Alt Penedès que les últimes setmanes ha hagut de penjar fins a 6 trucades al dia.
Cada dia ens truquen per gent que vol omplir la piscina particular, o inclús de comunitats, inclús de càmpings. I clar, no podem omplir perquè està prohibit, però ens truquen sovint. Durant la setmana em truquen 15 o 20 o 25, però la setmana passada cada dia rebia 400 trucades o 6 de gent que volia omplir la piscina.
Aquestes mesures ja fa temps que són vigents, sobretot als municipis que s'abasteixen del sistema Ter-Llobregat, on des de l'any passat les restriccions per omplir piscines han estat més contundents.
Tens el que ens explicava el Jordi Claret, eh? Una pila de gent de zones en sequera reclamant empreses que són a l'exterior d'aquestes zones de sequera, l'Aragó o Terres de l'Ebre, que els portin camions cisterna amb aigua per omplir les piscines. No ens passen més coses perquè Déu no vol. Això quan els municipis de la regió metropolitana de Barcelona, Tarragona, Reus i Igualada reclamen al govern poder obrir, en aquest cas, piscines municipals aquest estiu. En un comunicat dirigit directament al conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, els ajuntaments reclamen que són espais fonamentals per oferir refugis climàtics a la gent.
Això després que dilluns el conseller digués que només ho podran fer els municipis que no tinguin prou refugis climàtics. Diuen que les biblioteques i altres instal·lacions climatitzades que tenen no són suficients per acollir tot el volum de ciutadans. Per això li demanen que reconsideri aquesta mesura i que permeti l'obertura de totes les piscines públiques com a refugis climàtics, sense excepcions.
4 minuts i 3 quarts de 9. Mentrestant, en política s'intensifica la pressió sobre l'exministre José Luis Ábalos perquè plegui com a diputat al Congrés. Per què? Doncs bé, perquè l'esquitxa una presumpta trama de corrupció per venda de mascaretes durant la pandèmia, perquè resulta que un dels seus col·laboradors més pròxims, dels col·laboradors pròxims d'Ábalos quan era ministre, Koldo García, s'hauria enriquit amb comissions milionàries. Doncs bé, la pressió sobre Ábalos no li arriba ja només des de l'oposició, des del PP, sinó també dins el seu propi partit, el PSOE. Una de les més significades les últimes hores ha estat la vicepresidenta del govern d'Espanya, María Jesús Montero, que ahir públicament li assenyalava, i s'entén entre línies, la porta de sortida.
Yo sé lo que yo haré. No puedo decir lo que el señor Ábalos quiere hacer o va a dejar de hacer. Yo sé lo que yo haría.
¿Y usted dejaría el escaño?
Usted sabe lo que yo haría.
Perfectamente. Perfectamente.
No ho va dir directament, però vaja, jo sé lo que haría. Doncs bé, Ábalos li replica avui a la ministra en una entrevista al diari El País, diu que ha de pensar la dimissió amb el partit, no perquè demani el seu cap al PP. I de fet es pregunta si la seva renúncia només serviria per aplanar la campanya de la dreta. Ábalos, que per cert és home, o era home de màxima confiança de Pedro Sánchez, diu que no n'ha parlat amb ell, no em molestaré el president espanyol, diu, sé com pensa, el que espera de mi, i sap que jo li sóc lleial. Però ve a dir, les coses, crec que és textual, les coses clarites, en referència a les declaracions de María Jesús Montero. Doncs bé, de moment Sánchez calla sobre aquest cas, però sí que han parlat els ministres, fins i tot encara més contundents que María Jesús Montero. Ha estat en aquest cas el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, de Sumar, òbviament no és el partit, en una entrevista a Ràdio 4 que promet màxima contundència de Moncloa.
Y que en esas circunstancias hubiera gente de esta calaña intentando hacer negocio de manera corrupta, no sé si será un agravante penal, pero desde luego, desde el punto de vista ético y político, lo convierte en una cosa absolutamente execrable y creo que la reacción tiene que ser rápida, ejemplar, tajante. Evidentemente, estoy seguro que es lo que va a compartir todo el gobierno entero.
Mientras tanto, el PP intenta implicar Pedro Sánchez en la polémica, Cuca Gamarra insinúa que va prescindir d'Ábalos en el seu dia com a ministre perquè ja sabia o estava al corrent d'aquests draps bruts.
a quien es el máximo responsable de todo esto, y es Pedro Sánchez. Nadie se puede creer a estas alturas, con lo que vamos conociendo, que el cese de Ábalos como ministro de Fomento no estuviera directamente relacionado con lo que hoy hemos conocido los españoles o lo que hemos conocido los últimos días.
Sobre això es van destapant a les últimes hores més informacions del cas. Alguns mitjans apunten que una part de les comissions que es cobraven de les mascaretes s'haurien amagat al Brasil i a Luxemburg. També que asseguren que trucades intervingudes assenyalarien directament a Ábalos, que per cert no està implicat judicialment, al rovell de l'ou d'aquesta trama. Recordem que dijous l'Audiència Nacional va deixar Koldo García en llibertat amb càrrecs. I encara un apunt en plana política. El govern espanyol ha transferit la gestió dels trens de Rodalies al País Basc, que és un acord que forma part de les condicions que el PNB va posar per donar suport a la investidura de Pedro Sánchez, però que no va tan enllà com el pacte de Catalunya. De fet, Euskadi assumirà les competències que la Generalitat ja tenia des del 2010. Això són horaris, tarifes, inspeccions i sancions. El que sí que inclou l'acord és un pla d'inversions, 100 milions, de 100 actuacions, perdoneu, de millora de les infraestructures de DIF per valor de 400 milions d'euros. I parlant d'infraestructures i d'inversions, tal com avançava ahir el periòdico, avui explica el diari Ara, es confirma que l'Estat ha decidit no publicar més la xifra d'inversió real ni a Catalunya ni a cap comunitat autònoma. I tot perquè el govern espanyol ha fet un canvi normatiu. És una decisió que arriba, recordareu, després que les últimes dades publicades al 2022 apuntaven que la inversió pressupostada de l'Estat a Catalunya era del 35%. És a dir, que el que s'havia pressupostat es complia només en un 35%. I, en canvi, a la Comunitat de Madrid era un 184%, que s'havia invertit gairebé el doble del que s'havia pressupostat. I a Catalunya només un terç s'havia acabat duent a terme. Doncs bé, l'Estat ha decidit que ja no publicarà més aquestes dades. 8:45. En un cap de setmana on hi ha el compte enrere per l'arrencada del Congrés Mundial de Mòbils a Barcelona, el Mobile, que comença dilluns, aquest cap de setmana que aterren els primers congressistes, se n'esperen més de 95.000, també s'estan ultimant els preparatius per tenir-ho tot a punt, més de 7.000 persones han treballat 12 dies en tot el muntatge de les instal·lacions que són a Fira Gran Via, l'Hospitalet.
El Congrés Mundial de Mòbils suposa un esforç logístic molt important amb més de 1.200 empreses implicades en el muntatge. En aquesta edició generarà més de 9.100 llocs de treball temporals directes, amb perfils com ara enginyers, dissenyadors, informàtics i cuiners. Es preveu que deixi un impacte econòmic al Mobile de 461 milions d'euros.
El preàmbul del Mobile, però, serà com sempre el tradicional sopar d'inauguració demà diumenge, on és previst que hi coincideixin, com és habitual, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el rei Felip VI, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l'alcalde de Barcelona. Veurem si hi ha salutació amb el monarca o no, que sempre ha estat en els últims anys un conflicte. Tot plegat en una edició bastant més pacífica que d'altres anys. En principi no hi ha protestes de taxistes, tampoc no hi ha crisi independentista, la que hi havia al carrer els últims anys. Ara bé, com a taló de fons, hi haurà, això sí, la negociació per la llei d'amnistia. I on sí que hi ha i continua havent-hi protestes és a París, on aquest matí se celebra el Saló Internacional Agrícola. Aquesta és la rebuda que ha tingut fa molt pocs minuts el president Emmanuel Macron, que ha d'inaugurar el saló d'aquí a una estona a les 9 amb desenes i desenes de pagesos esperant-lo a l'entrada del recinte. Hi ha hagut ja, de fet, un desplegament policial que estem veient ara mateix en directe amb càmeres de TF1, de la televisió pública francesa. Fa uns minuts s'han viscut moments de tensió perquè aquest grup nombrós de manifestants ha entrat a dins, a l'interior de la fira, al crit de farem fora el president o Macron dimissió. Intentaven apropar-se al lloc on Macron és ara mateix discutint amb els sindicats del sector. A aquesta hora encara hi ha enfrontaments i desplegament policial entre, com dèiem, manifestants i policia als passadissos d'aquest saló agrícola. Estarem pendents, evidentment, de com evoluciona. Per altra banda, també hi ha a París vaga a la Torre Eiffel, ha estat notícia en les últimes hores. Des de dilluns està tancada al públic. Els sindicats denuncien que fa anys que les tasques de manteniment són insuficients i és un problema que, diuen, no és només estètic, sinó que afecta la seguretat. Avui els sindicats decidiran si demà mantenen o no l'aturada. Passen 3 minuts de 8:45 del matí i, tal com va avançar RAC1, l'Ajuntament de Barcelona, ara que estàvem parlant del Mobile World Congress i de les seves conseqüències, l'Ajuntament de Barcelona ha declarat un problema de salut pública als efectes que tenen les xarxes socials dels mòbils en infants i adolescents. El ple d'ahir al matí va aprovar una declaració del PSC sobre aquest impacte negatiu. Demanen que es fomenti un ús responsable de les xarxes i que, si cal, es prenguin accions legals contra les companyies. Ara bé, els partits de l'oposició creuen que el text es queda curt i que calen mesures més ambicioses. De fet, posen d'exemple les passes que ha seguit Nova York. Allà, recordem, l'Ajuntament directament ha posat una demanda a diverses xarxes socials com a responsables de les crisis de salut mental dels joves. Més detalls a Giró.
El document aprovat al ple declara que l'efecte de les xarxes a infants i joves és un problema de salut pública. També es posa al costat de les entitats i les famílies per fer un bon ús de les plataformes i ofereix assessorament en cas que vulguin emprendre accions legals contra alguna d'aquestes xarxes. La tinenta d'alcaldia, Maria Eugènia Gay, treia pit de seguir els passos de Nova York.
Fa uns dies coneixíem la decisió de la ciutat de Nova York de presentar una demanda contra les principals xarxes socials. Barcelona i els seus ciutadans més joves no en són aliens. És per això que Barcelona i el seu govern no poden girar l'esquena a un fenomen que els més joves pateixen a diari.
Tito en la illa de Junts, Gemma Tarafa dels Comuns i Rosa Surinyac d'Esquerra reclamen mesures més concretes.
No recull gaires mesures d'acció perquè és molt més tèbia que aquella que planteja Nova York.
Esperava una proposició més valenta.
Barcelona no té el marc regulador per fer-hi front, però té un gran altaveu per liderar aquesta exigència. I es diu Mobile World Congress.
Tot i això, tots els partits van aprovar la declaració, excepte Vox, que es va abstenir.
10 minuts i seran les 9 del matí. De seguida anirem amb l'actualitat cultural i també amb els esports. Però abans, més de 3 mesos després que Alejo Vidal Quadras patís un atemptat al centre de Madrid, dos sicaris, recordeu, li van disparar un tret a la cara, l'expresident del PP a Catalunya ha aparegut per primer cop en públic. Ahir va explicar com va viure aquells moments dramàtics i com va salvar la vida de miracle.
Noté un aturdimiento extremo, la detonación sonó como un trueno al lado de mi cabeza y empecé a sangrar. Hice un movimiento de cabeza que hizo que el tiro, que tenía que ser mortal, no lo fue. Es decir, un milagro.
Vidal Quadras acusa el règim de Teheran d'estar al darrere del seu intent d'assassinat i manté que no deixarà de treballar per donar suport a l'oposició iraniana a l'exili. Diu, no tem per la seva vida. Madrid, Roger Perceva, bon dia.
Bon dia, sí, Vidal Quadras no té dubtes que al darrere del seu intent d'assassinat hi ha el règim de Teheran. Ja ho va deixar escrit quan després de rebre el tret el portaven en ambulància a l'hospital. I ara es ratifica. De fet, no és una sorpresa perquè fa 2 anys Vidal Quadras ja era el primer nom d'una llista negra del govern iranià.
Jo, quan vi esto, pensé, ai, 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 porque si sacan una lista negra y tú eres el enemigo público número uno, hombre, tranquilizador no es a la vista del historial de estos señores con turbante.
Vidal Quadras denuncia el règim iranià i el defineix com totalitari i assassí. Demana a la Unió Europea que apliqui sancions a l'Iran i tancar totes les ambaixades a Europa. Diu que són nius de falsos diplomàtics que treballen pels serveis secrets iranians.
9 minuts i a les 9 del matí i un parell de punts en plana de successos. A Barcelona, una dona ha mort atropellada per un camió a la zona del port. La víctima anava en bicicleta i va caure sota el vehicle.
Va passar dimecres i el conductor no va poder fer res per esquivar-la. La dona era molt coneguda entre els treballadors del port perquè era la venedora de cupons de l'ONCE. Ahir al matí li van fer un homenatge.
I encara a Barcelona, els Mossos d'Esquadra han detingut també una desena de persones per tràfic de drogues en un festival de música electrònica.
Va passar diumenge passat, els agents van veure diversos grups de persones que s'acostaven a altra gent, interactuaven pocs segons i marxaven. Van decidir seguir-los i van comprovar que estaven venent droga. De fet, els agents anaven de paisà i a 2 dels detinguts els van enxampar perquè van oferir droga als policies. Els van dir que els podien vendre cristall, cocaïna, ketamina i altres substàncies. A part dels 10 detinguts, els Mossos van identificar una quarantena de persones més i van intervenir 2.800 euros en efectiu i drogues de tot tipus.
I un últim apunt per dir-vos que han retirat del mercat unes galetes de xocolata dels supermercats Aldi i Lidl perquè podrien contenir fragments metàl·lics. L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha llançat aquesta alerta sanitària. Concretament es tracta dels productes Grandino Triple Xocolata de la marca McKennedy, Cookies o Trois Chocolat de la marca Arizona i les Nugatelli de la marca Sunday. Galetes que es produeixen als Països Baixos i que s'han distribuït a supermercats de Catalunya. S'han retirat, però en tot cas, si els teniu a casa, les autoritats recomanen que les llanceu. 7 minuts i arribaran a les 9 del matí. De seguida, la informació cultural i els esports, una informació cultural que en què parlarem del comiat d'Amazoni avui a la Sala Apolo.
El preu Lidl és
a millor preu.
Gaudeix ara d'un 3x2 en les nostres baguets. La unitat et surt a 0,35. I en format estalvi, 12 hamburgueses mixtes per 5,89. T'estalvies un 20%. Lidl marca la diferència.
El seu currículum està força bé, però l'anglès com el porta? Perquè somriu?
Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents no només aprendran anglès, sinó que viuran una experiència única que mai oblidaran. Rosa dels Vents, cuidant el que més estimes des del 1976.
Només els més ràpids gaudiran d'ofertes increïbles al Cort Inglés. I també els experts a renovar casa seva amb fins a un 60% de descompte en una selecció de roba de llit, bany i articles de parament de taula i decoració marca el Cort Inglés. Així són les ofertes límit. Fins al 29 de febrer a la botiga web i app del Cort Inglés.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC més 1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usà. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més 1.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
7, 11, 17, 18 i 34, i els sols, el 3 i el 5.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
I a les 9 del matí, en plana cultural, Televisió Espanyola vol demanar explicacions, explica el diari El País, a la BBC per presumpte plagi de la sèrie El Ministerio del Tiempo. Perquè la cadena britànica, la BBC, ha anunciat que estrena una producció que, curiosament, té el mateix títol, The Ministry of Time, i un contingut bastant similar. Nega, però, que sigui un plagi i diu que es basa en una novel·la no publicada de l'escriptora Kellyanne Bradley. La cadena espanyola ho posa en dubte i diu que ni ells ni la productora de la sèrie espanyola han atorgat cap llicència per una adaptació i que, per tant, demanaran a la BBC les explicacions oportunes. En plana cinematogràfica, atenció que el talent català torna a triomfar a la Berlinale. Si fa 2 anys va ser l'os d'or per Carla Simón amb l'Alcarràs, ara ha estat la directora catalana Anna Cornudella qui ha aconseguit el premi Fipreschi de la crítica internacional.
You're not going to believe this, but one of my fathers once told me...
Ha estat a través del seu debut a la direcció d'Anna Cornudella, una pel·lícula que es diu The Human Hibernation i que ha enlluernat la crítica de la secció Fòrum de la Berlinale, dedicada al cinema experimental. No ha estat l'única directora catalana guardonada a Berlín, també ho ha estat Lucía G. Romero, ha aconseguit l'os de cristall al millor curt de la secció dedicada al públic juvenil per Cura Sana, un curtmetratge sobre dues germanes marcades per la violència paterna. S'han entregat aquests primers premis a la Berlinale, també es van lliurar ahir a París els premis del cinema francès, el César, que premien el millor de l'any. Va ser una cerimònia reivindicativa marcada pel Me Too, on l'actriu Judith Godrèche va denunciar la impunitat al món del cinema i que la indústria del seu país hauria d'assumir la part de responsabilitat. Cal recordar que és una actriu que va denunciar ja dos directors que l'haurien violat sent ella una adolescent. Pel que fa als guardons, la gran triomfadora del César va ser Anatomia d'una caïda.
I just want you to know one thing.
La pel·lícula que l'Acadèmia Francesa va decidir no enviar als Òscar com a pel·lícula internacional i, en canvi, està nominada a millor pel·lícula general. Per tant, no competirà amb Bayona per el premi per l'Òscar, seria la gran competidora. Doncs ha tornat a triomfar, s'han dut 6 o César en aquesta última edició. I en plana musical, l'agenda del dia marcada, sens dubte, pel comiat, pel temps mort que ha demanat Mazzoni. Perquè avui a la Sala Apolo de Barcelona, Jaume Pla i companyia fan l'últim concert abans d'una retirada temporal. Ja ho va anunciar fa uns mesos, Mazzoni s'atura per agafar forces i per repensar-se. És una retirada temporal, però que de moment no té data de retorn. Jaume Pla parlava al novembre en aquest programa on deia que després de 20 anys de carrera musical li falta la motivació.
El meu somni era viure de les meves cançons, i això ho he pogut fer. I clar, quan ho has fet moltes vegades, pues, ja no té aquella cosa. I pujar a l'escenari de segons quins escenaris del país, pues, també quan ho he anat posant la creueta, quan ho he anat fent, a Primavera Sauna, a la Mercè, tal, pues, clar, ja no tens tantes fites a aconseguir. Mm-hmm. Llavors, jo crec que haig de canviar com la mirada sobre això i trobar unes altres motivacions.
Després de l'últim concert d'avui, no sap què passarà, diu el Jaume Pla, tot i que té clar que continuarà lligat a la música i no descarta dedicar-se a l'escriptura. Avui és concert a la Sala Apolo, escenari fetitxe d'Amazoni, i forma part de la programació del Festival Empremtes. Més enllà d'Amazoni, avui, que arrenca també el Festival Curt Circuit, ho fa amb la Dilla Russa. Aquest duo d'electropop que ja ha exhaurit les entrades de fa dies en el concert d'avui a la Sala Rasmatàs. Mentrestant, una banda que diu adeu és El Columpio Asesino. Te voy a hacer bailar. Grup de Navarra, que és un dels que més cops ha visitat el festival Let's de l'Hospitalet de Llobregat, i avui hi tornen per acomiadar-se per sempre. I una altra veu clau de l'indie espanyol, Nacho Vegas. I un esmer.